La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabíeu que el Divendres Sant és un dels dies amb més pes gastronòmic a la cuina catalana? A la Fonda recordem com la tradició marca plats sense carn, amb bacallà, verdures i dolços. Una cuina de silenci, memòria i territori que encara avui ens emociona.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. No sé si avui parlarem més de bacallà, de rap, de pollastre o de xocolata. Sabeu per què? Perquè avui la tertúlia, avui el plat fort, el farem des del Montseny. Sí, des del Montseny. Perquè anirem a un restaurant a fer una bona tertúlia amb el Lluís Costa de Vallflorida Xocolaters. Parlarem de cuina i parlarem de xocolata, i de brioixos, i de mona, i de tot el que sigui, perquè aquí a la Fonda les tradicions ens emocionen. Comencem!
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ara us volem parlar d'un nou podcast que hi ha a Catalunya Ràdio, i és que es publicarà en dues tandes. De fet, la primera ja s'ha publicat i els podeu escoltar. És un programa fantàstic que es diu Camí de Cabres, i per això truquem al pastor, a Marc August Montanya, que és el 50% d'aquest podcast. Marc August, molt bon dia.
Bon dia, Pep, bon dia.
No em diguis que estàs pasturant les cabres.
Mira, doncs avui m'enganxes justament que no. De fet, ja se senten, suposo, cotxes de fons. Avui estic en una zona més urbana, però les he deixat ben arreglades al corral.
Escolta, la gent que no hagi encara escoltat cap dels capítols de Camí de Cabres, què hi trobarà?
Doncs a Camí de Cabres el que hi trobarà és una cosa que per nosaltres és molt important, que és la veu del sector. És a dir, trobarà els pagesos explicant la seva feina, explicant el seu dia a dia i com van canviant les feines al llarg de l'any.
O sigui, el cicle natural, diguem-ne, que transforma aquest paisatge, aquests camps de cereal, aquests camps de pastura, no? Aquí aprendrem, és a dir, ens vindran ganes de tenir un ramat de cabres, de xais, de corders o de vaques?
Bé, no sé si us tindran ganes de posar xais o cabres, però aprendre seguríssim que aprendreu, perquè nosaltres fent-lo hem après una barbaritat. De fet, és una de les idees d'aquest podcast, és que serveixi per conèixer i per aprendre.
Comenceu amb diversos capítols, per exemple, a la primavera doncs, tenim aquest temps de cireres, temps de tondra. Què és això de tondra?
Tondre és esquilar les ovelles o xullar. La nostra llengua és molt rica, també hem jugat una mica amb això. A casa nostra, la Garrotxa se sol dir tondre, en altres llocs diuen xullar, en altres llocs esquilar, i mira, hem agafat una mica això.
També aneu cap a Lleida amb el temps d'abelles, eh?
Sí, amunt i avall. Ens hem fet un fart de quilòmetres, ha estat un podcast que ens ha portat molt a recórrer molt de país. De fet, hem anat amunt i avall arreu dels Països Catalans, i conèixer moltíssima gent. I de fet, si vols, aquí al meu costat tinc l'altra veu del podcast, que és en Martí, que és amb qui hem fet tota aquesta quilometrada, que t'ho pot explicar una mica millor.
Passa'm en Martí Alvesa, fotoperiodista.
Hola Pep, què tal, com estan?
Martí, molt bé, escolta, com va tot això?
Molt bé, molt contents amb aquesta sortida de Camí de Cabres, i expectants i esperant que sigui útil, que agradi i que sigui útil, que acostem la pagesia a tothom qui ho vulgui.
Home, de quilòmetres ja n'heu fet, perquè el temps de la sega vau anar fins a l'Urgell, la Segarra i la Conca de Barberà.
Sí, hem donat la volta al compte quilòmetres del cotxe ja, però és així. El nostre país, per sort nostra, és un país divers, de paisatges diversos, de gent molt implicada i de la natura que marca el pas a cada lloc, a cada part del nostre país de manera diferent. Per tant, hem hagut de ser en el lloc i el moment que tocava.
I també aneu cap a alta muntanya, de fet a la muntanya de Rojà, allà al Conflent, amb les eugues d'en Guillem i la Marissa. Clar, aquí suposo que heu explicat també moltes històries, no?
Sí, la pagesia és tradició, la tradició està feta i cosida de històries, i com molt bé dius, justament l'episodi de la muntanya de Rojà, doncs és el més explícit en aquest sentit, no? Que bueno, una muntanya plena de història, una muntanya fronterera però que no hi entén de fronteres, i per tant, bueno, tot això també s'explica en aquest episodi, però com a molts altres racons del nostre país, eh?
Clar, estic veient, per exemple, clar, és que Catalunya és molt gran, amb aquests 135 paisatges diferents, i l'Horta l'heu anat a buscar cap al Maresme, no?
Sí, creiem que també calia apropar-nos, no? a la capital. D'Horta també se'n fan a molts altres llocs, però el Maresme ens venia especialment de gust perquè evidentment la urbanització a prop de la costa, doncs, s'està menjant i s'ha menjat molta part agrària, i creiem que valia la pena posar en valor, no? Que al costat de carreteres, al costat d'edificis de moltes plantes, doncs continua havent-hi famílies com la família Bellatriu, que està plantant, sembrant, collint i mantinguent aquesta tradició viva de l'Horta del Maresme, evidentment.
Mm. Home, ja heu fet un capítol especial en el qual jo crec que és una d'aquelles coses que és de pensar en el present, però també en el futur, no? De com s'aprèn a fer de pagès avui en dia, no? En el segle XXI, a l'any 2026. Ja heu fet una conversa segurament molt interessant amb en Peyu, amb en Miquel Montoro i amb la Georgina Mollà.
Esclar, jo crec que això és essencial, entendre com encarem la pagesia del futur, com l'expliquem. Evidentment que cal repassar d'on venim, però tenim molt la mirada present, com dius, en el futur. Al final, la pagesia, no ens en oblidem, ens fa el menjar. Per sobreviure és essencial que tots puguem menjar, i ens hem d'assegurar que el nostre país tingui pagesos i pageses amb ganes i que vulguin seguir, doncs mantinguent aquests i continuant donant-se menjar a tot el país, evidentment.
No traurem l'entrellat de tots els programes que hi han. Escolta'm, que la gent agafi la plataforma de 3CAT, que agafi les plataformes amb el seu, diguem-ne, mitjà habitual d'escoltar podcast, i que busqui aquest Camí de Cabres, que és una delícia pel paladar. És una manera de donar valor a la feina que fa el Marc August i tots els Marc August Muntanya que tenim per Catalunya, que és una feina maquíssima, i que tu aquí has sigut un espectador de luxe, perquè, clar, gravar a tants llocs diferents, crec que això... Clar, no, jo coneixent-te una miqueta, crec que no has gravat només de la imatge, diguem-ne, de veu, segur que també has fet molta imatge.
I tant, hem fet fotografies, hem fet vídeos, i sobretot, Pep, ens ho hem passat pipa fent aquest projecte, perquè, com dius, hem conegut molta gent molt interessant, que ens ha explicat moltes històries, moltes maneres de viure, i pels que som curiosos de mena, directament, ja és un plaer poder fer aquest tipus de feina, poder voltar, poder conèixer i poder-nos enriquir, i al final n'ha sortit aquest resultat, que és per tothom qui ho vulgui, i esperem això que et deia al principi, no? Que sigui especialment útil.
Camí de Cabres, el podcast que es va estrenar aquest final de març, que ja fa unes quantes setmanes que la gent el pot escoltar a les plataformes d'àudio, ens ho passarem molt bé, qui no hagi encara fet aquest primer tastet d'aquests capítols. I escolta, no pareu, perquè s'ha de donar valor a aquesta pagesia, a la vella, a la nova, a la del passat, la del present i la que ha de venir, perquè, com diem aquí a la Fonda, sense pagesia no hi ha ni cuina ni futur, Martí.
Justa, i el Camí de Cabres només ha fet que començar. Vull dir que endavant.
Escolta, qui porta el cotxe de vosaltres dos ara? En Marc August o tu?
De moment hem parat per poder parlar amb tu, i ja tornarem a arrencar.
Doncs escolteu, veniu un dia aquest estiu a la Fonda a parlar del Camí de Cabres, que, mira, en farem un in situ.
Va, perfecte, fet, Pep.
Que vagi bé, adeu-siau, bon viatge.
Una abraçada, merci.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui, que és festiu, tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos un restaurant més a la nostra guia d'aquí de la Fonda de la cuina catalana. Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Què? Com va això?
Va estupendo. Sí. Quan és festiu, quan és festa, quan descansem, quan gairebé tots, perquè no tothom descansa, bueno, hi ha una felicitat, no?, en l'ambient que s'ha d'aprofitar.
Sí, sí, de fet hi ha molta gent que aprofita els dies de festa, els caps de setmana, aquests festius intersemanals, per anar a tastar restaurants, eh?
Clar, i ben fet que fan.
Doncs va, vinga, va, fes-nos una bona proposta.
Mira, avui us proposo anar al restaurant Aliguer, al barri del Guix, de Manresa.
Molt bé.
Que és un restaurant representatiu d'una evolució d'una restauració catalana. Va començar amb un model de restaurant de carretera, perquè aquesta família va obrir el restaurant l'any 1957, i fèiem doncs una cuina de plats populars de carretera, amb un restaurant familiar i domèstic, que va fer un canvi, tot i que encara mantenen, eh? Aquest esperit familiar, aquest ambient bonic de proximitat familiar encara hi és, perquè l'any 1982 els germans Agustí i Benvingut a Aliguer van transformar i van donar un perfil més gastronòmic, i aleshores tenen aquestes dues línies de cuina. Mantenen el bar amb una cuina més popular, on pots anar a fer esmorzars de forquilla, i tenen la cuina més gastronòmica, més elaborada, en el restaurant, molt ben posat, un lloc molt maco, amb colors blancs i cremes, roba fina, les estovalles, bona vaixella, i aquí tenen el restaurant Aliguer, que bueno, fa una cuina fantàstica d'arrel catalana, amb referències a la tradició que tots tenim al cap, amb influència fixa de la cuina clàssica codificada a través d'Ignasi Domènech, que a més a més Ignasi Domènech era de Manresa, i amb influències doncs, de cuina de País Basc, francesa, italiana. Aleshores, és una cuina catalana, perdoneu, una cuina catalana clàssica, però ben evolucionada.
Sí, clar. No, de fet, és d'aquells tipus de cuines quan hi havia en Bembi que clar, ara hi ha fet el traspàs generacional cap a la família, però es manté aquest ADN, no?
Sí, clar, es manté l'ADN. Per això deia que han mantingut, tot i que tenen ara doncs, aquest perfil gastronòmic, es manté, quan parles amb ells, quan t'atenen, hi ha aquesta proximitat. Ho notes claríssimament que, evidentment no tothom, però allà hi ha una família que està en el nucli del restaurant. I això encara es transmet i és molt agradable, la veritat.
Que bé, que bé. Va, què hi tastarem aquí?
Doncs mira, coses de cuina catalana ben interessants. Calçots amb sobrassada de Cal Rovira i salsa romesco.
Mm-hmm.
Que és una forma de, diguéssim, refinar, no?, el calçot, posant-te amb aquesta combinació amb la sobrassada de qualitat brutal de Cal Rovira, llavors està molt bé. El romesco també el fan servir amb un arròs, perquè tenen un arròs del dia, que vaig tastar un arròs de carxofa i botifarres, que també li posen uns puntets de romesco, que li va molt bé.
Oh!
Sí, em va agradar molt el rap amb fredolics i allioli negat. Perquè, bueno, aquí tenim bolets, tenim allioli, a més en format negat, perquè es converteixi en una salsa fluida que s'integri bé. El rap, no sé, és un plat que em va agradar moltíssim. I quan és temporada de tòfona, fan també propostes de tòfona. Pots fer una botifarra tòfonada amb un ferrat, per exemple, que és fantàstica. I així de plats, em va agradar també molt el bacallà amb cigrons i tripa de bacallà.
Bo!
I una espatlla de cabrit amb peres, que és una espatlla de cabrit, en aquest cas, a la graella. No és un
guisat, no?
Exacte.
Ni un rostit.
Un guisat, exacte. Jo em pensava més això, quan va arribar, està boníssim, perquè és un cabrit bestial, molt bo, i bé amb les peres i bé tot, passat per la graella, i està boníssim, la veritat.
Bé, és una bona manera, diguem-ne, de transformar una recepta que ens la imaginem allà rostida o guisada, i que la brasa cuita a baixa temperatura i això t'agafa aquesta melositat i aquest aroma de brasa, eh?
Clar, sí, sí, és fantàstic. Simplement ho comento perquè jo no vaig preguntar i vaig gaudir igual, eh? Simplement com va arribar a taula, doncs vaig dir, ostres, les expectatives estan ja, no sé, a Berga, perquè jo les tenia aquí a Manresa, però se m'han anat a Berga, les expectatives. Sí. Vaig gaudir com de plat i ja està.
I de postres?
De postres, mira, tenen un cremós de mandarina molt, molt xulo, i crec que els hi fa una pastisseria, no recordo el nom, em sap greu, de Manresa, però si no voleu aquests postres més tan refinats, perquè és un cremós de mandarina que havien format com una mandarina. Mm-hmm. Visualment per fora és una mandarina i quan la talles amb la cullera, per dintre és cremós. Pots fer la xocolata amb oli, sal i carquinyolis, o també, si és temporada, el flam tofonat, que també és molt divertit, aquest flam que té l'aroma de tòfona. Mm.
Ara tocarà anar un dia a fer l'esmorzar, no? Perquè, clar, vas anar al restaurant...
Sí, sí. Em va quedar pendentíssim i, a més, serveix per tornar a recordar que totes les cuines ben fetes són igual de vàlides i és tan interessant d'aquesta vessant gastronòmica com també la potència i la, que puguin tenir en aquesta part més popular d'esmorzar a forquilla. Al final, si està ben feta, totes són interessants, totes són valuoses i simplement es tracta de triar la que t'interessi més o et vingui més de gust i gaudir-la.
Doncs, Òscar Gómez, ens encanta que ens hagis portat a aquest restaurant de Manresa i anirem, però ràpidament, tu.
Molt bé. Doncs igual ens trobem allà.
Que vagi bé, Òscar Gómez.
Moltes gràcies, una abraçada.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
M'encanta quan un cuiner, un pastisser, em convoca a dinar per fer una entrevista. I és que jo crec que és una de les millors maneres d'entrevistar, de fer tertúlia amb algú. Un gran amic de la fonda, el pastisser i el xocolater, Lluís Costa, de Vall Florida Xocolaters, que m'has convidat a venir a dinar. Al final no sé qui pagarà, eh? Però, escolta'm, Can Cuera, quina casa, no?
Bueno, al final és menjar al Montseny, és menjar un lloc clàssic on te trobes un menjar espectacular, on te sents com a casa, no? I al final, què millor que compartir taula, doncs, amb tu i tindre aquesta conversa mentre mengem en un lloc deliciós.
Escolta, què menjarem avui? A veure, perquè jo aquí hi ha una d'aquelles coses que no falla mai, que és aquells plats que mira que el trobo molt poques vegades, que és el platillo de menuts de pollastre.
Bueno, aquí trobem des d'uns cargols guisats perfectes, amb un molt bon sabor, amb aquest xup-xup, no? amb aquest cargol tan nostre. Després també tens aquesta escalivada feta a la brasa, amb aquesta, també aquesta part, no? de brasa, no? que comporta tota la cuina catalana que tenim aquí al Montseny, no? I és aquesta part també de les escalivades, les carxofes a la brasa, les carns, no? Totes aquestes coses que ens fan disfrutar i ens fan veure que tenim un país ricament, gastronòmicament parlant, no? Amb una gastronomia espectacular.
Suposo que aquí és d'aquells indrets que el cap de setmana, si no encarregues, aquí no hi menges.
Bueno, és un lloc que com sempre intentem venir entre setmana, i al cap de setmana també intentem vindre molt, molt d'hora, a 12:30, una, perquè al final hi ha molta demanda, és un lloc on la gent vol venir, vol vindre a degustar i a menjar aquesta cuina que fan tan bona. Llavors, al cap de setmana s'ha de reservar taula una setmana, dues abans, perquè si no, no pots menjar, i llavors pots vindre a gaudir d'això, no? D'aquesta companyia que et dona la casa.
Lluís, t'haig de dir que m'has deixat una mica m'he perdut quan ara t'estava escoltant aquí que anaves parlant, perquè jo avui vinc a parlar aquí dels Rams, de la Setmana Santa, de la Pasqua, i li acabes de dir a un senyor que avui, quan acabem d'aquí, te'n vas a fer panetones.
Bueno, també estem fent un producte que és molt nostre, no? Vam guanyar el premi del millor panetone de l'Estat el 2023, i actualment seguim amb el producte del panetone, seguim treballant-lo, el venem online a la botiga, però també per Setmana Santa estem fent aquest producte amb un format diferent, que és la colomba. Nosaltres reivindiquem molt la mona de Pasqua, reivindiquem molt la Cristina, que és aquesta brioix amb ous durs que regala el fillol antigament a Catalunya, i això ho reivindiquem, ho volem, ho oferim al client, i és la nostra tradició, és el que nosaltres volem oferir al client. Llavors, a part, doncs, posem complements de venda, com és aquest panetone, en una forma diferent, perquè la gent continuï degustant aquest producte magnífic.
A veure, va, anem a pams, perquè clar, aquí hi ha una cosa, primer de tot, primer hem de fer rams, no fem Pasqua abans de rams, el rams, per rams, la gent encara té la tradició del tortell, no? de regalar-lo, però n'hi ha algun, diguem-ne, que talli més el bacallà que d'altre, de tipus de tortell?
Bueno, ara venim de rams, no? On la gent vol aquest tortell amb aquesta massa pa dintre, amb aquest brioix flonjo que nosaltres fem, amb molt aromàtic, molt tendre. Llavors la gent opta per aquest super brioix, i després també ve seguit amb aquests bunyols, no? Amb aquests brunyols que portem fent cada cap de setmana, no? Que els fem el cap de setmana, fem els brunyols, siguin els de vent o els de l'Empordà, diguéssim.
Escolta'm, que avui els hi hem de fer un regal a tota la gent que escolta la Fonda, perquè tenim molts cuinetes a la Fonda, eh? És difícil fer un brioix, fer un tortell de brioix a casa?
Bueno, al final és buscar aliments bàsics, no? Tenim el sucre, la sal, la farina, la mantega o l'oli d'oliva, o tenim també la part d'ingredient que és el llevat, no? Que ens donarà aquesta fermentació. Tenim maneres de fer un brioix molt complicat, un brioix que hem de fer dobles fermentacions, amb massa mare, etc., on tindrem un producte nutricionalment espectacular, però també a casa podem fer un brioix molt bàsic, molt simple, amb aquests ingredients nobles, i fer una massa a la qual amassem, li donem repòs un dia per l'altre a la nevera, i el dia següent formem aquest brioix i el coem, i tenim una massa espectacular.
Aquí jo crec que el quid de la qüestió, Lluís, està en primer utilitzar bons ingredients i després no equivocar-se de la farina, que la farina de fer el brioix no és la mateixa de fer un pa de pessic.
Exacte, al final per fer un pa de pessic tenim una farina que és una farina fluixa, una farina fluixa, no? Una farina amb poca proteïna, i per fer un brioix tindríem una farina amb molta proteïna. Llavors, quina és la diferència? Per fer un brioix necessitem una farina que tingui molta proteïna per tindre aquesta gran absorció de l'ou, absorbi bé el que són els líquids per hidratar bé la farina i tindre unes fermentacions llargues, com hem dit, no? Deixar el brioix a la nevera, 24 hores, etc. Doncs aquí és on te busquem el producte.
Després tenim els brunyols, tal com deies, que molt diferents el brunyol de vent del brunyol, diguem-ne, de l'Empordà, no? O el brunyol de tota la vida. Per cert, tu dius bunyol o brunyol?
Nosaltres en diem bunyols. Sé que en Pep és més de brunyols, no?
Bueno, clar, jo sóc de comarques gironines, tu. Escolta'm, tot està ben dit, no?
Exacte, nosaltres volem el que és el producte que sigui bo. Fem el típic brunyol, no?, de l'Empordà, aquest bunyol en el qual està fet amb matafaluga, no?, amb aquest anís en gra que dona aquest sabor i aquest brioix aromàtic. El fem amb farina fluixa. Vale?
Què dius ara? I com és això?
El fem amb farina fluixa per buscar la tendresa d'aquest bunyol, no? Moltes vegades la gent fa un brunyol amb farina forta, quan tu el fregeixes et queda un brunyol que s'asseca abans, queda més eixut. Nosaltres el fem amb farina fluixa per aconseguir tindre aquest super producte tendre i lleuger, diguéssim.
Va, explica'ns com hem de fer un brunyol amb farina fluixa ben fet a casa, perquè això són d'aquelles coses que jo penso que quan hi intervé el llevat, que hi ha esperes i tot això, hi ha molta gent que ja li tira enrere. És a dir, som molts de pa de pessics, no? Perquè es va posar de moda el brownie, no? Perquè el comences i l'acabes amb una horeta, no? Però tot allò que has de deixar llevar sembla que faci com més mandra a casa, no?
Bueno, al final és el temps, no? Aquest temps que ens porta a fer les coses, no? Estem en una societat que actualment ho volem tot amb immediatès, ho volem tot ràpid, ho volem tot ja, i al final un bon brunyol requereix un bon procés. T'expliquem el que fem a casa, vale? Nosaltres partim d'una massa, que és una massa que li diem un polix, un ferment prelíquid, semilíquid, que és com una... com una bava, no? Com un moc així, que és dens, però és líquid, vale? Posem tant per tant d'aigua, farina força, llevat i sal. I això és una massa que la fem i la deixem a temperatura ambient, més o menys unes 7-8 hores. Això ha quadriplicat el seu volum, s'ha fet molt gran. Al fer-se molt gran, aquí hem aconseguit que els llevats, tot això doncs, degradi la proteïna del gluten, que té aquesta farina força, i després fem la massa final. Aquesta massa final li posem més farina, en aquest cas, com hem dit, farina fluixa, li posem la matafaluga, li posem també el tema de sucre, sal, ous, llemes d'ous, mantega, oli, i creem aquesta massa de brunyol que un cop l'hem feta ho hem d'amassar molt fred perquè és una massa molt tova, que ens recorda molt a la massa del panetone, que la massa del panetone seria com la del brunyol, no? Una massa molt tendra, molt, molt líquida, molt lleugera.
Que bé, clar, totalment diferent el brunyol aquest de vent, la pasta.
Exacte, el brunyol de vent, al final estem parlant que és una mantega que hem calentat amb un cassó, quan arrenca el bull, fem aquest ruix que li diem, no? Quan fem les beixamels, etc., que és quan bull la mantega, li posem la farina, torrem bé, o més que torrem, escaldem bé la farina, Després aquí li posem aquesta part de llet o anís, no? Després li posem els ous i fem aquesta pasta de lionesa. Al final és una massa de lionesa, una massa de bunyol, és una massa de lionesa, la qual, que si la posem en una llauna, la posem al forn, i si la posem a la fregidora, doncs tenim aquests bunyols, no? Que intentem buscar que siguin rodons, que siguin tendres, tot això.
Jo sempre dic que els bunyols tenen un problema, i és que no en fas prou amb un.
Bueno, al final és l'addicció, no? Que porta sucre, no? El sucre ens crea aquesta part més addictiva, més de voler menjar més, d'aquest sucre, no? Nosaltres el que fem és intentar fer una massa molt neutra, un brioix o un bunyol que no tingui molt sucre, perquè ja la part d'arrebossat ja té el sucre, no? Però en menges un i són ganes de menjar-ne un altre i un altre. Però això és la grandesa de buscar un producte que sigui natural, de qualitat, amb fermentacions llargues en el cas del brunyol, de l'Empordà, no? aquest brioix que fermenti durant de molt de temps, perquè ens donarà un producte més digestiu. Al final, quina és la diferència d'un bon pa a un mal pa? No anem a parlar de marca, sinó de producte, no? Quan parlem d'un bon pa, parlem d'un producte que un pa té una llarga fermentació, on el gluten s'ha deteriorat mitjançant la fermentació, i un mal pa és un gluten que ha estat accelerat, no s'ha degradat el que és la proteïna, i la proteïna es degrada dintre el nostre estómac. Llavors, menjar un pa en què té una fermentació molt llarga ens aconsegueix tindre un producte més digerible. Quan tu tens un pa en el qual la fermentació no ha sigut correcta, se't degrada, diguéssim, a l'estómac.
Els brunyols són molt bons, evidentment, doncs, home, són fregits i, per tant, hem de vigilar la quantitat que mengem, però sempre és bo allò de poc, però que sigui bo, i sobretot que sigui d'artesania pastissera.
Exacte, al final hem de reivindicar això, hem de reivindicar la pastisseria de qualitat, el forn de pa de qualitat, els restaurants de qualitat, tots els artesans de qualitat, no? Al final estem en un moment on la rapidesa moltes vegades ens supera, però hem de buscar això, no? Que la gent els agradi el producte nostre, no? I que la gent vingui a la pastisseria i disfruti d'aquest producte.
Escolta'm, el menjador es va emplenant, aquí tenim quatre padrins que aquests ja... Aquests es nota que s'han jubilat, ja, perquè venen amb tranquil·litat, però aquí això, tot i ser un dia de cada dia, un dijous com avui, això s'acabarà emplenant.
No, al final, ja et dic, que hem arribat que estàvem mano a mano, que sigui bé, i puc dir que tindrem un altre torn esperant, segurament a les 3, buscant aquest menjar que parlàvem, no? aquest producte fantàstic, no? Aquest allioli. Tinc un amic de Miami que quan ve em demana que li porti allioli a l'hotel, no? per de lo bo que és, no? Que és all i oli.
Escolta'm, Lluís, hem parlat dels brunyols, hem parlat del tortell de rams, ens queda la Pasqua, i la Pasqua es barreja entre, per una banda, aquella recerca una altra vegada de la tradició, d'aquelles coses que sempre s'han fet, i després pel que molta gent, no?, que és la mona, que la mona, molts xocolaters com tu, diguem-ne, cada any heu de fer allò, investigació, disseny, nous productes, perquè no és només menjar xocolata, no és només l'ou de xocolata, sinó també aquelles peces on de xocolata, suposo que ja, jo no sé quan t'hi vas posar, és dir, si quan acabes de Nadal ja comences a pensar en quines seran les formes de xocolata, no, de mona d'aquell any.
Bueno, nosaltres quan acabem el Nadal ja estem pensant què farem, no? Aquest any hem fet unes figures que són molt de moda, diguéssim, com és l'Stitch de Disney, hem fet també la part d'un os panda amb els seus colors diferents, amb xocolata blanca, xocolata negra, però quan parlem de la Pasqua hem de tindre clar que hi ha tres tipus de mona de Pasqua. Tenim la clàssica mona de Pasqua tota la vida que hem comentat abans, que és aquest brioix en forma de tortell que tants ous durs té el teu fillol, tants ous durs posem. Aquesta és una que ara actualment s'està fent, però en vez de posar ous durs s'estan posant ous de xocolata, vale? L'ou de xocolata, la mona de Pasqua de xocolata, és l'emblema de la Pasqua catalana, que s'ha exportat a Itàlia, França, Sud-amèrica, que hem d'estar orgullosos perquè les figures de xocolata s'estan fent al món gràcies a Catalunya i gràcies a la tradició d'aquest superpaís que tenim tan ric gastronòmicament parlant. Llavors, la figura de xocolata s'està... exportant, no? Aquest dia tan màgic s'està exportant a tot el món. Llavors tenim la figura de xocolata i tindríem també el que és el dilluns de Pasqua o el diumenge de Pasqua, el pastís, no? Aquesta mona de pastís, que és aquest pa de pessic amb crema de mantega, amb l'ametlla filetejada. Tenim aquest pastís d'albercoc amb pa de pessic d'ametlla també, amb la llema pastissera per sobre. Això és la nostra tradició, no? Aquestes tres bases, el tortell, que és la Cristina, la figura de xocolata i el pastís de mona.
I el tortell és el que li diem la Cristina, no?
Cristina, correcte, el tortell és la Cristina.
I d'on li va venir aquest nom de Cristina?
M'agafes que ara mateix no sé ben bé d'on ve, el que sí que sé que és la tradició que comporta, doncs, el que comentava dels anys del teu fillol conforme els ous, i aquesta és una mica la tradició, diguéssim, de lo que és la Cristina.
Escolta'm, ens acaben de portar el primer plat. Aquest senyor cambret mira molt. No sé si teniu alguna cosa pendent o què?
Sí, el cuiner és el meu sogre, i la veritat que quan vinc aquí, doncs, intentem, doncs, això, no? que em cuidi bé, que em tracti bé, però al final mantingui la distància també.
El teu sogre és el cambrer, que, per cert, escolta'm, parlo en català, com es diu el teu sogre?
Ricardo,
felicitats pel català que parles, eh?
Perdó?
Felicitats pel català que parles.
Ah, bueno, muchas gracias, moltes gràcies, sí, per la català. Venga.
Home, escolta'm, fa anys que és aquí ja, en Ricardo?
Sí, sí, actualment fa al voltant d'uns 25 anys, més o menys, que estan aquí, i, bueno, molt integrats amb la cultura, amb la llengua del país, sí que li costa parlar el català, ho intenta, i al final també és una mica el país que tenim, no? La integració, les ganes també de mostrar la cultura, la llengua, no? A la gent que ve de fora, doncs, aprendre, doncs, aquest idioma.
Escolta'm, els cargols es refreden. Seguim després?
Seguim després, anem a fotre-li aquests cargols, aquestes carxofes magnífiques.
Acabem de sortir d'aquí de Can Cuera de dinar, agafem el cotxe, aprofitem el temps perquè aquest home està allò en plena producció de tortells, de cristines i de mones, i és que menjar-te un platillo de menuts com aquest de pollastre que ens acabem de menjar, això és un no parar.
Bueno, és un producte que és espectacular, no? De la gastronomia, de la cuina catalana, no? Aquest super plat que al final li podem dir que inclús és un plat exòtic, no? És un plat que actualment no es troba en moltes cartes de restaurants, i al final es converteix en això.
Ja té pebrots, Lluís, que hagis de dir que un platillo de menuts és exòtic aquí a Catalunya, no?
Bueno, és que al final estem menjant guacamoles, estem menjant sushis, mil coses que al final són de fora, no? I no posem en valor, no sabem apreciar el que potser fora d'aquí la gent al·lucina, no? Menjant aquest guisat de cargols que ens hem menjat, la gent, te'n vas a Mèxic o a algun altre país i la gent al·lucina, diu, uau, això us mengeu, no? I és espectacular.
Una de les coses que també els últims anys, i tu que ets pastisser, i ara aquí parlem de la pastisseria o de les postres dels restaurants, és que ara es tornen a trobar bons flams, bones cremes cremades, no? Tot i això, encara, segons a quins llocs, a quins indrets, encara hi ha un cert deute, no?, amb els postres artesans.
Bueno, crec que també, tal com parlàvem, no?, d'aquests plats que tenen que reivindicar la gastronomia del nostre país i de la nostra cultura, al final crec que un bon restaurant ha de tindre una bona crema catalana, un bon flam d'ou, i al final també fugir d'aquest producte tan industrialitzat com és aquesta copa de gelat o aquesta llimona gelada, que a voltes és molt bona perquè la fan artesanalment i són coses molt, molt bones, no? Però al final, on una carta estigui una supercrema, un bon flam, un pijama, una bona fruita confitada, un mel i mató amb aquest mató espectacular, doncs al final és reivindicar el producte clàssic, bon producte, i al final també podem menjar un pastís, com pot ser una Sara o un Massini, o unes trufes de pastisseria espectaculars.
Ara m'has fet pensar, mira, l'Òscar Gómez, el nostre amic de la Fonda, que ens va recomanar en restaurants, ell sempre diu que el restaurant que fa un pijama és aquell restaurant, ell sempre diu, de traca i mocador per anar a dormir ja.
Bueno, és que és el postre per excel·lència, no? Em recordo ara al Fòrum Gastronòmic vam fer una presentació del col·lectiu 21 Bricks i en Ricard Martínez va fer aquest pijama dels 7 portes, no? Reivindicant-lo, posant-lo en valor, no? Que se li pot donar la volta mitjançant productes de qualitat, frescos, artesans, coses que tenim que són molt bones i hem de reivindicar molt.
Escolta, jo ara estic pensant, la carretera aquesta que estem fent, diguem-ne, ara venim, diguem-ne, ben bé de la part baixa del Montseny i anem cap a Santa Maria de Palautordera, aquesta carretera, el cap de setmana, i sobretot, no sé, estava pensant aquest hivern doncs, que va nevar algun dia, això deu ser una autopista.
Bueno, al final és un lloc on tens unes vistes anant cap a dalt la muntanya espectaculars, on hi ha molts ciclistes que jo sempre dic s'ha de tindre molt de valor pujar amb la bicicleta un dissabte o un diumenge amb la de gent que arriba a pujar, no? I al final és, per mi seria molt perillós, però és un indret on anar amb bicicleta amb la família al Montseny és algo extraordinari que hem de tindre cura tots de la natura i de no fer malbé el nostre entorn, però al final estem en un lloc que és impecable on pugen moltíssims cotxes i també gràcies a això doncs, també vivim nosaltres a casa.
Lluís, si haguessis de fer un pastís o un postre que reflectís, no? que sigués el reflexe del Montseny, a què tindria gust?
Bueno, primer de tot tindria gust a pinyons, no? Aquest pinyó del Montseny que tenim, no? Que normalment el pinyó de Castella que tant se'n parla, doncs tenim un pinyó al Montseny que és un espectacle pur, un pinyó garrapinyat com Déu mana, ben picat amb un morter, allò fent una pasta de pinyó caramelitzat amb una mica de mató i una mica de mel, no? Tens un postre que és de traca i mocador, no?
Escolta'm, això pot ser un postre, podria ser un pastís i podria ser també un bombó que la gent que passi per aquí davant de casa teva es pugui emportar una mossegada del Montseny, no?
És un producte que sí que, per exemple, fem unes roques, que diem les roques del Montseny, que són unes ametlles caramelitzades amb xocolata blanca, negra i llet, que és un producte que fem molt nosaltres d'aquí, que simbolitza el Montseny amb aquestes roques, però també, com bé dius, no? És una cosa que sí que s'està parlant i hem parlat amb pastissers de la zona, no? Que tenim una gran riquesa pastissera a tota la zona d'aquí del Baix Montseny, doncs de fer un producte, un postre emblemàtic típic de la zona, però al final també és molt complicat, no?, el posar-se d'acord amb diferents companys, tot això, però crec que sí que és un bon reclam, no?, aquest bombó de pinyons amb mató, amb aquests formatges que tenim també de la zona.
Home, jo, més que tot també perquè, mira, ara sembla que globalitzem també fins i tot la pastisseria i ara, jo no sé què n'opines de tot això del pastís, o no sé si ho dic bé, això del Dubai, no? Que dius, carai, és curiós, no?, que parlem del Dubai no és un producte, sinó és una preparació, una barreja.
Bueno, al final tenim aquesta globalització, no?, que ens arriba la informació de tot arreu, on nosaltres ens impregnem de les redes socials, de tot el que arriba, de tot el que hi ha, i la gent ho demana. Llavors, quan la gent està demanant xocolata de Dubai, jo no em puc tancar a fer xocolata de Dubai, perquè al final és un reclam que m'està portant la gent a casa a comprar i m'està portant la gent a degustar, no? I al final doncs, és el que intentem fer. Ara bé, crec que s'ha de compaginar, crec que s'ha d'amoldar. Què vull dir amb això? Hem de reivindicar el Nadal, un bon torró de llema, unes bones neules i un producte del país clàssic, tradicional, uns bons torrons, però per què no incorporar un panetone, no? Sí que tenim clients que ens venen i ens diuen escolta, esteu amb el panetone, feu torrons de llema, diem, bueno, nosaltres fem torrons de llema, fem neules i fem les millors neules, els millors torrons de llema que sabem i podem fer, però vosaltres que veniu a comprar també ens demaneu aquest panetone. Llavors, què vol dir això? Que intentem fer el torró de llema, intentem fer les neules, però també fem aquest producte que es requereix i es demana el dia a dia.
Al cap i a la fi, la política també es fa comprant i un quan compra, una persona quan paga, decideix què compra i per allò que va aquells diners i sobretot que valori això, no, que valori aquesta artesania alimentària que tenim a casa vostra, que jo sempre dic el mateix, pot ser que moltes vegades un se'n doni compte ara aquest temps que estem, no, que quan val una mona de xocolata, però més enllà de la xocolata que hi pot haver-hi aquella mona és quantes hores s'han tardat per fer allò, no? I moltes vegades els que no són de l'ofici no ho valoren, això, no?
Exacte. Mira, parlem per exemple de la mona de Pasqua, no? Quan tu agafes un ceramista, un vidrier, un escultor que t'està fent aquesta super obra d'art amb les seves mans de ceràmica, de vidre, o un fuster, un ferrer, l'artesania, no? L'ofici d'artesà té un preu i té un valor i té una feina darrere. Com a pastissers també és una elaboració molt artesana a la qual agafem un producte líquid, que és la xocolata, la solidifiquem mitjançant motlles o mitjançant patrons, plans, i muntem figures de xocolata. És l'artesania per excel·lència. No podem pretendre que una figura de xocolata en la qual ha passat de líquid a sòlid i hem transformat en una obra d'art pugui costar 5 euros. Perquè si val 5 euros tenim un problema. I és que potser la qualitat del producte, primer de tot, no és la correcta i, segon, no hi ha una feina darrere en aquest producte. Per tant, hem de posar en valor des de la pastisseria, des de la xocolateria, en el nostre cas, posar en valor que estem fent un producte artesanal, un producte de qualitat, que mitjançant un producte líquid el transformem en sòlid, com és la xocolata, el fonem i el cristal·litzem i creem aquestes figures. Llavors, és una obra d'art i això té un preu. Malauradament, no podem arribar a totes les butxaques. Per què? Perquè resulta que la gent a lo millor no pot permetre's una mona de Pasqua. A lo millor la gent no pot permetre's, la gran majoria, comprar un tomàquet de qualitat. Però és que darrere d'un tomàquet de qualitat hi ha un pagès que llaura la terra, que la treballa, que fa un producte de qualitat com és un tomàquet. Aquest tomàquet el porta a vendre, hi ha un distribuïdor o hi ha una venda directa, hi ha un esforç darrere. Llavors, malauradament, dintre d'aquest món on estem, hi ha gent que no pot permetre's comprar un tomàquet de 7-8 euros al quilo, que potser no tindria que valdre aquest preu, potser hauria de valdre més per lo que porta de feina. Però què passa? Que no tothom pot permetre's la qualitat i pagar-la. Llavors, crec que des del meu punt de vista, a vegades és bastant contra, no? Hi ha com dos parts que pot dir, bueno, el negoci i el fer, no? Llavors, nosaltres com per exemple el panetone. Nosaltres venem panetones i si la gent sapigués la feina que hi ha darrere d'un panetone, hi ha gent que fa panetones que els venen a 20 euros i no els hi costa ni 3 euros. Nosaltres el venem a 28 euros i de veritat que el marge de benefici que tenim és una misèria. I si de veritat la gent veiés les hores, la feina que hi ha darrere d'aquest producte, la gent diria, ostres, que això hauria de costar més, no? I és també la nostra feina, la nostra divulgació entorn a la gent que ve a comprar, no? Explicar-los què hi ha, com es fa i com s'arriba a aquest producte.
Lluís, esperem que aquesta Setmana Santa treballeu moltíssim, sobretot que la gent se'n doni compte de que hi ha origen, de que hi ha tradició, de que hi ha un ADN a la nostra pastisseria, de que evidentment hi ha molts productes que venen de fora i que, home, també està bé, no?, de fer aquestes clocades d'ullet, però que recordem aquesta tradició que ens deies avui en dia. Per cert, va, si vols em canvio i t'ajudo.
Som-hi, va, pues, anem cap a dintre, que tenim molta feina.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui passa pel Bocata di Cardinale l'Adam Martín. Adam, per esmorzar, dolç o salat?
Salat, m'agrada molt més el salat. Hi ha de ser, per exemple, ous amb salmó i una torrada.
Del mar?
Sardines. Les sardines són bones, barates i hipersaludables.
De la terra?
De la terra em quedaria amb els tomàquets. M'encanten els tomàquets en temporada, això sí.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Una crema de carbassa, una crema de coliflor.
Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
A la nevera els ous i al rebost les cebes.
Un producte sobrevalorat?
Producte sobrevalorat. Qualsevol producte que es vengui en excés, i això serveix per tot, eh? Una quinoa, per exemple. No cal. Els cigrons són molt millors.
Què et menges d'amagat?
Ai, Oreo. M'agraden molt les Oreo.
En sèrio? Tu? No ho direm. A veure, va, un sabor o aroma de la teva infància.
Cada cap setmana gairebé els meus pares amb els seus amics anaven a fer una paella a la platja, quan això es podia fer, l'aroma d'aquella paella.
Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
Doncs a Barcelona seria el Rasoterra.
Quin és el teu bocato di cardinal, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
Contradictori amb això anterior, però els peus de porc a la brasa m'encanten.
Que bo. Hi ha un producte que no suportis?
No, és curiós. Crec que m'agrada tot. Potser hi ha algun producte que no he tastat mai que no m'agrada, però crec que m'agrada absolutament tot.
No veig la de Martí menjant menuts.
Ui, sí, boníssims, m'encanten.
Va, vinga, per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
Qualsevol ultraprocessat. És el pitjor que li pots donar a qualsevol persona.
Adam Martín, moltes gràcies.
Gràcies.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui a la cuina fresca hi tenim el nostre amic Jordi Ávila. Jordi, molt bon dia.
Molt bones, Pep, què tal, com estàs?
M'encanta que vinguis aquí a explicar-nos receptes de cuina ben fresca, ben, podríem dir, d'aquella ràpida, fàcil, bona, gustosa i a vegades també, si pot ser econòmica, millor.
Sí, i sobretot, ingredients terrenals, aquests que podem trobar a qualsevol cantonada del nostre barri, anant visitant la nostra fruitera, el nostre cansalader o anant al nostre supermercat de confiança.
Va, avui tant, volem que ens facis receptes a partir d'un producte com és la carn. Avui què ens portes?
Mira, jo avui, evidentment, jo sóc un apassionat, un enamorat i un dels meus productes càrnics preferits són els derivats del porc, evidentment, i Catalunya és terra de porcs, en el bon sentit de la...
Però per què mires a mi, Jordi, quan dius això?
En el bon sentit de l'expressió, és un motor econòmic important a la nostra terra i amb aquesta... Avui porto una recepta i... Jo he comprat un llom de porc, d'aquell dels dos colors, a ser possible, si en queda dels dos colors.
Oh, però si no s'encarrega això, tu.
Si no s'encarrega. I ràpidament, Pep, què necessitarem? Tres ingredients. El llom de porc, els préssecs. Si no hem trobat préssecs, doncs el paraguaio. I si no hem trobat paraguaio encara no, o no ens agrada el préssec, important, fruita. En aquest cas serà un llom de porc amb fruita. Jo sóc un enamorat del préssec, de les nostres terres de Ponent, i farem préssec, llom i un bocí d'aquella mostassa que sempre tenim a la nevera, i herbes aromàtiques.
Les que vulguem, no? Les que ens vinguin de gust.
Les que vulguem o les que tinguem al pati de casa, a l'hort, o les que haguem trobat. I si en tenim algunes d'aquelles que són seques, també ens funcionaran. Però aquí volem que el plat sigui viu, si són fresques, millor que millor.
Home, que ara, en aquests moments, ara és quan la gent té farigola, té orenga, té marduix, no? Romaní...
Mira, les herbes per excel·lència de l'hort de casa són el romaní i la farigola. I jo sempre en tinc, tant a la cuina ja ben tallades, inclús si s'assequen una mica, no m'importa, però si són acabades d'agafar i agafem aquests brots ben verds i alguna flor, que la flor és molt aromàtica del romaní, fantàstic. Agafem el llom dels dos colors, fem uns deuets, aquí us deixarem una mica, i si no volem fer els deuets, doncs fem aquests talls que hem fet, volta i volta a la planxa, però jo us recomano aquí fer els deuets, que és que la carn tingui molt de gust. Llavors, què faig? Salpebro mitja hora, una hora abans, ben salpebrat, una mica d'aquest esmicolat d'aquestes herbes aromàtiques, i tot això amb un rajolí d'oli ben amorosit, un bon massatge, i deixem reposar, perquè això ho podrem menjar tan calent com fred. Salpebrem bé, aromatitzem bé amb les herbes, aquest oli d'oliva verge extra, important, saltegem molt i molt bé. Tens falta aquí el préssec, que sense cap mena de problema el netegem bé, no el pelem, aquí la pell hi jugarà un paper important també, que no l'hem de llevar, tot el contrari. Fem uns grills, on hem saltejat aquest llom de porc dels colors, posem el préssec. Inclús, si anem al racó de la nevera i ens queda aquella pastanaga que ha quedat en aquell raconet o ens ha quedat algun tall d'hortalissa, també el saltegem conjuntament amb el préssec, ben saltejadet. I quan això ja ha agafat una mica aquesta reacció de mallar que diuen els cuiners, aquest daurat, hi afegim un parell de cullerades de mostassa. I si ens ha quedat allò que queda, aquell cul d'ampolla que també tenim per allà a la cuina, del vi blanc que havíem encetat o d'aquella copa de cava que no vam acabar, hem de tenir el rebost sempre al vi ranci. Però molt, aquí no n'abusarem, no ficarem un got, ficarem mig gotet de vi ranci, Quan tenim aquest préssec i aquesta i la mostassa que està fent l'amalgama, afegim el got de vi blanc o de ranci o de copeta de cava que tenim, que faci una mica el xup-xup. Quan ha fet una mica el xup-xup, ja tornem a incorporar aquest llom de porc. Res, un parell de minuts, que això agafi una amalgama i ja el tindríem. Però, Pep, important, això és bo fet i menjat o és bo també fet reposat, allò, això serà per demà endur-me a la Carmanyola, perquè demà ens toca platja, demà ens toca muntanya, o me l'enduré la Carmanyola també de la feina.
Aquest llom del dos colors amb préssec ha de ser una delícia. Jordi Ávila, moltes gràcies.
Fins aviat, Pep.
Des del Sallarrim a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyataire lliure. Per Jordi Esteve.
La vinya morta, l'oblit, la nostra història. Recordem que potser som aquí perquè algú va beure vi.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: el sabor neix a la terra, no al plat. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, surrender, surrender. Good times, oh. Good times, oh.